l'Info Vespre.
Bona tarda, obrim l'informatiu d'avui dimarts 20 de març amb un informe de la Guàrdia Civil que ha identificat algun dels portaveus dels CDR. Ara ampliem aquesta informació abans, però avancem continguts en titulars. Com us dèiem, la Guàrdia Civil ha identificat els portaveus dels comitès de defensa del referèndum, els CDR. Entre els identificats es troben les portaveus dels CDRs de Calella, Irma Zapata i Yasmín Argaz, del CDR de Pineda de Mar. En un informe emès al Tribunal Suprem el passat 28 de febrer, els investigadors de l'Institut Armat situen a una vintena d'activistes de diferents partits i associacions que haurien confluït per posar en marxa una estratègia de resistència i desobediència civil que forcés el naixement de la República Catalana. Ha estat un pescador qui aquest matí ha trobat el cadàver d'un home. Es tracta de l'home desaparegut dissabte a la costa del Maresme, entre Mataró i Blanes. Va sortir i se li va perdre de la pista mentre recorria un trajecte de 30 quilòmetres que separa, com dèiem, Mataró i Blanes, i que estava molt acostumat a completar aquest tram. Durant tot el cap de setmana i ahir també el Salvament Marítim havia desplegat un operatiu de recerca que havia resultat infructuós fins al dia d'avui. Esquerra Republicana requereix que no es prenguin compromisos que vagin més enllà del mandat municipal. Ho demana el govern municipal després que ahir l'alcaldessa expressés la seva voluntat que la volta continuï sortint de Calella fins l'edició del seu centenari. Des de les files republicanes es subratlla que un compromís d'aquestes característiques sobrepassaria l'actual mandat municipal, que finalitza l'any 2019 i que seria necessari, doncs, el màxim consens polític. Els amics del Parc del Mau han programat un cicle de conferències que faran mensualment, coincidint amb el 90è aniversari de l'Espai Natural. La primera xerrada, de caire històric, tindrà lloc demà al vespre a l'Espai Mercat, amb accés lliure. Els responsables del voluntariat de l'entitat ha explicat sobre què es parlarà amb la resta de conferències que es faran fins al mes de juny. I també us explicarem que el Banc de Sang i Teixits ha llançat la campanya Sigues més feliç que unes Pasqües, coincidint amb el Dia Mundial de la Felicitat, que es celebra avui 20 de març. Busquen assegurar les reserves de sang de cara a les festes de Setmana Santa, períodes en els que es disminueixen considerablement els donants, però augmenta el risc d'accidents de trànsit per la quantitat de desplaçaments. Més a l'info del vespre d'avui, parlarem amb la doctora Susana Curós, que fa una xerrada sobre sexualitat a l'Espai Mercat. Comencem. Passen 3 minuts a 8:15 del vespre. La Guàrdia Civil ha identificat els portaveus dels comitès de defensa del referèndum, els CDR. Entre els identificats es troben les portaveus dels CDR de Calella, Irma Zapata, i Yasmín Argaz, del CDR de Pineda de Mar. En un informe emès al Tribunal Suprem el passat 28 de febrer, els investigadors de l'Institut Armat situen a una vintena d'activistes de diferents partits i associacions que haurien confluït per posar en marxa una estratègia de resistència i desobediència civil que forcés el naixement de la República Catalana. Entre els membres identificats es trobarien, entre d'altres, David Fernández i Antonio Baños, exdiputats de la CUP, Marcel Mauri de los Ríos, portaveu d'Òmnium Cultural, Irma Zapata i Yasmín Argaz, del CDR de Calella i del CDR de Pineda. La Guàrdia Civil manté que tots ells van exercir un rol directiu quan es van posar en marxa tots els CDRs, aquests comitès de defensa de la República, de forma coordinada amb els partits independentistes, l'ANC i Òmnium, per mantenir els col·legis electorals oberts durant l'1 d'octubre. A l'informe també es diu que haurien formulat una resistència activa i que els CDR haurien fet crides per tallar carreteres, carrers, vies de tren, impedint amb això la circulació dels vehicles i provocant una greu alteració de la seguretat ciutadana, així com impedir el normal funcionament d'un servei essencial com és el transport públic o la normalitat de la circulació del trànsit. L'escrit també diu que fins i tot van arribar a fer servir menors d'edat amb el conseqüent risc per la seva vida i integritat física. A més, aquest informe també inclou un DVD amb vídeos i notícies fets per aquesta casa, per Ràdio Calella Televisió. Canviem de qüestió. Com us dèiem amb titulars, aquest matí han trobat mort l'home caiaquista que va desaparèixer el passat dissabte al mar mentre feia la ruta entre Mataró i Blanes. Salvament Marítim ha donat l'alerta als Mossos d'Esquadra, que han recuperat el cos sense vida a unes 8 milles davant la costa de Blanes. Una tasca difícil a causa del mal estat de la mar a tota la Costa Brava. El caiaquista, recordem-ho, va sortir dissabte de Mataró en direcció a Blanes, seguint una travessia d'uns 30 quilòmetres que havia fet ja en diverses ocasions. L'home, expert en caiac, havia d'arribar sobre les 4 de la tarda a la capital de la Selva. El germà de l'home, que seguia la ruta per terra, va alertar els equips d'emergència en veure que no arribava. L'endemà es va trobar el caiac mar endins amb les pertinences de l'home a l'alçada de Malgrat de Mar.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem de qüestió. Esquerra Republicana de Catalunya demana al govern que consensuï amb l'oposició una possible pròrroga del conveni amb la Volta. En el cas que es tiri definitivament endavant la proposta de mantenir Calella com a seu de la primera etapa de la Volta Ciclista fins l'any del seu centenari, al 2020, una voluntat que expressava ahir l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. Des de les files republicanes es subratlla que un compromís d'aquestes característiques sobrepassaria l'actual mandat municipal, que acaba l'any 2019, i que seria necessari, doncs, el màxim consens polític. Cristina Gómez és la portaveu del grup municipal d'Esquerra Republicana.
Des d'Esquerra Republicana el que demanem és que l'alcaldessa no prengui decisions sobre esdeveniments que sobrepassin l'actual mandat municipal. És a dir, ella diu que s'ha d'acabar de parlar amb els organitzadors. Nosaltres el que demanaríem és que també ho parli amb la resta de forces del consistori. Sembla que són decisions prou importants com perquè prèviament es comentin a la resta de forces polítiques de l'Ajuntament, almenys a nosaltres ens agradaria que així fos, com a Esquerra Republicana.
Cristina Gómez condiciona el seu suport a no prorrogar el conveni amb la Volta al fet de disposar de tota la informació i saber quines implicacions té per l'Ajuntament de Calella. També a nivell econòmic. Per l'edició del 2018, el consistori hi ha destinat una partida de 50.000 euros. En aquest sentit, la portaveu d'Esquerra Republicana posa l'accent en la descompensació entre aquesta xifra i el suport en forma de subvencions que s'atorguen a les entitats locals.
L'activitat ordinària de les entitats hauria de rebre doncs, major suport econòmic, almenys a nivell pressupostari del que estem rebent ara. Dic perquè tant en el cas de l'Ironman com en el cas de la Volta Ciclista ens trobem en això, en uns imports molt importants que queden absolutament descompensats respecte a l'esforç pressupostari i econòmic que estem donant a la resta d'activitat ordinària del teixit tant esportiu com cultural de la ciutat, que és molt, com sabem, i molt intensiu.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Més coses. Els amics del Parc del Mau organitzen un cicle de conferències mensuals pel 90è aniversari de l'espai. La primera tindrà lloc aquest dimecres 21 de març a l'Espai Mercat, a les 8 del vespre, i tractarà la història del Parc del Mau. El conferenciant serà Pere Porti. El cicle s'allargarà fins al mes de juny amb una xerrada a càrrec dels redactors del pla director que s'està executant ara en una primera fase. El responsable del voluntariat d'Amics del Parc del Mau, Josep Maria Joé, ha detallat el programa La Ciutat els continguts de les conferències previstes.
El mes d'abril n'hi haurà una altra sobre els ocells i els animals del parc, que ho farà el Toni Abad, que és regidor de l'Ajuntament de Pineda i és un ornitòleg aficionat, doncs, meravellós, vull dir, té un gran coneixement. Mes de maig hi haurà una tercera conferència que ho farà en Joan Manel Riera, que és director de l'Escola de la Natura del Corredor, un gran entès en temes de climatologia i tot el que fa efecte als boscos, i per tant ens parlarà sobre la sostenibilitat dels boscos i sobre el canvi climàtic. I finalment, el mes de juny, encara està per decidir la persona, però hi haurà una conferència sobre els que han estat redactant el pla director del Parc del Mau, que s'han començat a fer obres, per explicar una mica quin és el futur dels que es preveu pel Parc del Mau.
mentre l'Ajuntament de Calella ha iniciat el procés de recuperació i millora del Parc del Mau, centrant-se en la seva part ornamental, la que queda més pròxima al nucli urbà. Els amics del Parc del Mau dirigeixen la seva activitat al sector forestal.
Aprofitar tot el que té el parc, les terres, els arbres que han mort per culpa, diríem, d'automicos, i fer de tot això doncs un compost, arreglar els camins, frenar l'erosió, portar les aigües doncs a llocs on es puguin reconduir, afavorir, diríem, la revegetació. El que busca és que la part forestal sigui un exponent de lo que és la vegetació mediterrània en forma de parc.
Josep Maria Jué posa en valor l'acord entre l'entitat i l'Ajuntament de Calella per la recuperació i per preservació de l'espai natural, a l'estil de les dinàmiques col·laboratives públic-privat que fa temps que s'apliquen en d'altres països al nord d'Europa.
Ràdio Calella. Segueix-nos, comparteix. facebook.com/RadioCalellaTV. Participa. RadioCalella.cat. Interactua amb nosaltres. Textos, àudios, fotos, vídeos. Radio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Frankfurt La Riera, obert cada dia des de les 7 del matí. A la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada. Frankfurt La Riera.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Productes de neteja de gran eficàcia i molt indicats per la correcta conservació de la maquinària i les superfícies. Net i Polit disposa d'una àmplia gamma de productes, detergents i abrillantadors per rentavaixelles industrials, així com desengreixants per emulsió per cuines, forns i planxes. Tot amb total garantia de contacte alimentari. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878.
Interactua amb nosaltres. Twitter @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos. Comparteix.
facebook.com/RadioCalella. Twitter @RadioCalellaTV.
Aquesta tarda l'Associació de Dones de Calella ha organitzat una xerrada a l'Espai Mercat amb la doctora Susana Curós, directora del CAP Calella. Amb ella volem parlar sobre el tema del qual es tractarà, és sexe i edat, relació proporcionalment inversa. Doctora Curós, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns una miqueta aquest tema.
Aquest tema és un tema que ha sorgit a petició de les dones. De fet, és l'Associació de Dones Calella que m'ha convidat a fer aquesta xerrada, i és una miqueta per tenir en compte, no?, que a mesura que ens fem grans la sexualitat també té importància, no?, a pesar de l'edat, no? A qualsevol edat existeix l'aspecte sexual a les nostres vides i és molt important.
Parlem una miqueta dels joves, que es diu que cada vegada comencen a tenir relacions més aviat. Això és cert?
Sí, això és cert. Això és cert, i a les estadístiques ens diuen que els joves comencen a tenir relacions sexuals als 13-14 anys, cada vegada més aviat. I, per tant, és una situació que ens ocupa i ens preocupa, en el sentit de que les relacions han de ser amb seguretat, tant per la prevenció d'embarassos no desitjats com per evitar malalties de transmissió sexual.
Per què comencen cada vegada més aviat?
Bueno, la tendència és que cada vegada tot comença més aviat, no? Consumir, descobrir, és la seva etapa d'adolescència on volen buscar i descobrir sensacions noves, i per tant, no?, la llibertat també els ajuda a que tinguin aquests comportaments, i doncs és la realitat que estem visquent.
Els joves prenen les mesures de protecció necessàries abans de tenir relacions?
No tant com voldríem. Fem moltes xerrades, tenen molta més informació que anys enrere, i en canvi es donen compte que tenen uns comportaments a vegades una miqueta arriscats, a vegades perquè estan sota la... l'efecte de substàncies, no? Perquè veuen i consumeixen, i altres per, bueno, per un punt d'irresponsabilitat, no? I nosaltres, la nostra feina és conscienciar els joves de que si tenen relacions sexuals, doncs que les tinguin d'una manera segura.
A les xerrades que feu a les escoles, quins dubtes us plantegen els alumnes? Què és el que més els preocupa?
Els hi preocupa sobretot el tema de l'embaràs. Nosaltres insistim molt en el tema de l'embaràs, evidentment no desitjat és molt important, però saben que això té, i coneixen que això té una solució, com és el tractament de la píndola de l'endemà, no? Que em sorprèn, no?, que encara hi ha moltes nenes que venen a demanar la pastilla l'endemà, i sovint són les mateixes, no? Són com reincidents. I d'altra banda, doncs, els hi preocupa les malalties de transmissió sexual, però no tant, no?, com l'embaràs, i nosaltres fem èmfasi, no?, que això també té la seva importància, que són malalties que moltes es poden cronificar, són per tota la vida, i per tant hem d'evitar-les, no?
A quina edat seria recomanable començar a tenir relacions sexuals?
Això no hi ha una edat, no està escrit enlloc, no? O sigui, això, el recomanable és que una persona tingui relacions sexuals quan la persona sigui suficientment madura, no?, per prendre una sèrie de decisions. I la sexualitat ha de ser una sexualitat responsable. Tenim persones amb més edat que no ho seran ni són madures mai, i en nens que són més joves i tenen una responsabilitat i una maduresa avançada per la seva edat. De fet, nosaltres no parlem de menors ni de majors d'edat, sinó que parlem de menors madurs, no? I hi ha diferències, no? Hi ha diferències independentment de l'edat. És la maduresa de la persona la que ho determina.
Aquesta xerrada que es fa avui a l'Espai Mercat va adreçat sobretot a persones grans, no? Hem comentat abans. Què se'ls explicarà?
Bueno, una miqueta els explicaré la importància que té la sexualitat al llarg de tota la nostra vida, no? I els canvis que pateix l'esfera sexual en les diferents etapes de la nostra vida, no? Però que la sexualitat sempre hi és present, no? En forma d'activitat sexual com a tal, i en forma d'estimació, de companyia, i que sovint tendim a menysprear, no?, que la sexualitat forma part de les persones grans, inclús de les persones d'edat molt avançada. I no és així. Els estudis ens diuen que en persones ancianes encara hi ha l'activitat sexual que forma part de la seva existència, i és molt important que ho tinguem en compte per saber respectar, no?, els espais que necessiten, i la resposta, no?, a nivell també dels professionals, que a vegades desconeixem, no?, el món de la sexualitat, i no podem donar una resposta adequada als dubtes que sorgeixen amb persones d'aquesta franja d'edat.
La gent gran, quins són els dubtes que els hi preocupen envers aquest tema?
Bueno, molt sovint es pregunten per temes de disfunció, no?, sexual, perquè doncs no tenen la mateixa capacitat, o no entenen per què els hi passa això, que jo abans podia, ara no puc, i tot una resposta. A vegades és per un tema de malaltia en si, malalties cròniques que afecten a la sexualitat, també per medicaments, amb medicaments que també afecten a l'esfera sexual, i se'ls ha d'explicar el per què, no? Hi ha persones que també tenen com por a explicar les seves necessitats sexuals, o com vergonya, i s'ha de fer entendre a aquestes persones que la normalitat que té, no?, la sexualitat, independentment de l'edat.
És com una mica d'un tema tabú, no? Fa vergonya parlar en públic del sexe.
Sí, fa molta vergonya, i a més hi ha un rebuig, no?, a nivell de la societat, sobretot amb les dones. Les dones no acceptem que la dona té dret, no?, a tenir una sexualitat activa, a disfrutar de la seva sexualitat. Sembla que ara ja no tant, però fins ara es pensava que la dona acabava la seva etapa reproductiva i acabava la seva etapa sexual, i això no és així, no? I doncs hem de prendre consciència una miqueta a tots, no?
La gent que ens estigui escoltant i tingui dubtes, on s'ha d'adreçar?
Home, l'important és que sàpiga, no?, conèixer la seva sexualitat, i davant del dubte consultar-ho amb el seu metge de família. El metge de família és la porta d'entrada, no?, del sistema de salut, i és la persona referent que li pot donar una resposta, i si no la té, sap a qui li pot adreçar, perquè el problema de sexualitat pot anar des d'un problema psicològic, que ha d'acabar amb un psicòleg o un psiquiatre, o un problema urològic, un problema ginecòleg, un problema sexòleg. Hi ha molts especialistes que, depèn de quin sigui el problema, doncs, no?, formaran part de donar la resposta a aquesta persona.
Doncs, doctora Susana Curós, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Calella Televisió.
A vosaltres, moltes gràcies.
Més coses. El Banc de Sang i Teixits engega la campanya Sigues més feliç que unes Pasqües. En motiu del Dia Mundial de la Felicitat, que se celebra avui dia 20 de març, el Banc de Sang i Teixits ha decidit iniciar la campanya Sigues més feliç que unes Pasqües. L'objectiu és aconseguir reserves, ja que per Setmana Santa el nombre de donants baixa un 20%, però augmenta el risc de patir accidents de trànsit a causa del gran nombre de desplaçaments. La promotora del Banc de Sang al Maresme, Sílvia Delgado, ha destacat la importància de campanyes per aconseguir donants, especialment en èpoques festives.
En general, en tots els períodes de vacances ens trobem que els donants se'n van de vacances, com és normal, no els podem localitzar moltes vegades, costa que mantenir els estocs, sobretot a l'estiu, que és un període més llarg, que és Setmana Santa i també en Nadal, doncs tenim de manera sempre estadística, cada any tenim una davallada en les donacions de sang, i és per això que intentem fer campanyes especials durant els períodes vacacionals, a poblacions on som més turístiques o pugui augmentar la població en aquests períodes vacacionals, i també els dies previs abans que se'n vagi la gent de vacances d'iniciatives com aquesta.
A Calella s'instal·larà una unitat mòbil al Riarany dels Frares. Serà el dia 27 de març, de 5 de la tarda a 9 del vespre, i el dia 1 d'abril, de 10 del matí a 2 del migdia. Delgado ha assegurat que poblacions turístiques com Calella són estratègiques per campanyes d'aquest tipus.
És una població que deia que puja la seva població en èpoques d'estiu, és una població costanera que rep molta gent de fora i gent que té segona residència, i és una població per nosaltres estratègica per posar campanyes en èpoques de vacances, no només a Setmana Santa. Per tant, convidar tothom que tant el dia 27 a la tarda com el dia 1 d'abril al matí de 10 a 2 s'apropi a la unitat mòbil i faci aquest petit esforç que només comporten 20 minuts del seu temps i amb el qual pot salvar vides.
Les enquestes que fa el Banc de Sang als donants demostren que la donació de sang els produeix una gran satisfacció, amb una nota mitjana de 9,3 sobre 10. Per això el Banc de Sang i Teixits consideren el 20 de març Dia Mundial de la Felicitat, també Dia del Donant. Entrem en matèria esportiva. El persista maresmenc Jaume Martí va aconseguir la medalla de bronze a l'Europeu de Veterans en pista coberta. Va fer un salt de 4 metres en la categoria de més de 40 anys. El campió va superar-lo en 50 centímetres. Jaume Martí explicava que l'Europeu ha fet la seva millor marca de la temporada després d'haver superat una lesió al bessó.
Clar, no és fàcil, perquè la gent, tothom té amb la seva possibilitat i tothom ve, el campionat d'Europa, tothom ve molt motivat. Aleshores, tothom treu força com te maniant, aleshores costa una mica. Però bé, estic molt content, la veritat, perquè a part he fet millor marca de temporada, o sigui que bé. He quedat una mica a cegues, perquè em vaig lesionar fa un mes amb el campionat de Catalunya. He vingut aquí sense haver tocat una petja durant un mes, ni haver fet xeries ràpides. He vingut i dic que sigui el que vulgui, si m'he de lesionar, que sigui aquí.
Aquest europeu se celebra fins dissabte a Madrid. Canviem de qüestions, parlem de la mitja marató Costa de Barcelona-Maresme. Satisfets per la participació a la mitja marató d'aquesta Costa Barcelona-Maresme, que va ser de més de mig miler de corredors, sumant la cursa de 21 quilòmetres i la 5K. Gesport assenyala que la mitja al maresmenca, com la resta de proves del calendari català, ha registrat una davallada en la participació respecte a les primeres edicions, perquè l'oferta d'esdeveniments ha crescut i molt, i sovint coincideixen en un mateix cap de setmana. Manel Vicente, director de la mitja marató Costa de Barcelona-Maresme, ho explicava ahir al programa La Banqueta.
L'oferta d'esdeveniments esportius, ja de tota mena, ja només curses de running a Catalunya, és brutal. I quan diem brutal, volem dir que en una mateixa comarca, en un cap de setmana, poden haver-hi tranquil·lament una desena de proves esportives. Una desena de proves esportives. Quan això fa 10 anys, doncs probablement en una mateixa comarca potser hi havia dos o tres esdeveniments esportius. Això fa que els esportistes es van diversificant, van cap aquí, cap allà, tenen més oferta i per tant tenen més on triar. I això vol dir que hem d'estar contents amb la participació que tenim, perquè mig miler de persones són moltes persones.
Satisfets per la participació, que va ser de poc més de mig miler de corredors en una prova que s'havia organitzat per acollir-ne fins a 2.000. Manel Vicente ha agraït la col·laboració dels 4 ajuntaments implicats en l'organització i de tot l'estaf i els voluntaris que van a seguir treballant diumenge. Canviant de qüestió, el Club Natació Calella es classifica per la final de la Lliga Absoluta. Els nedadors absoluts van acabar en primera posició a la segona fase de la Lliga, que es va disputar dissabte passat a Cervera. Van aconseguir una puntuació de 654 punts gràcies a les victòries d'Adrià Tebar als 50 braces i Paula Comas i Sergi Vilà als 50 papallona. El Club Natació Calella va sumar 3 segones posicions. Eric Pujol als 400 crol, fixant un nou rècord per al club amb un temps de 4 minuts 5 segons. Laura Torres, al 100 esquena, i Núria Vilardebó, al 100 papallona. A més dels equips de relleu masculí i femení dels 4x50 lliures. L'actuació dels calellencs es va arrodonir amb la tercera posició d'Aina Sala als 400 crol.
Meti Polit us ofereix el temps.
És hora d'escoltar la previsió meteorològica amb el nostre home del temps, amb en Quim Serra.
Demà s'espera un dia ja molt més tranquil. El primer dia sencer de la primavera estarà dominat pel sol a tota la comarca, amb unes temperatures que cada dia pujaran i de forma clara cap als 13-14 graus. Les mínimes, però, tornaran a ser baixes, fredes, amb glaçades a l'interior del Maresme i fregant algun sector de la mateixa costa. Al més pujaran les mínimes al voltant dels 2-3 graus durant la pròxima nit. Per tant, ambient que continuarà molt fred. De cara a demà passat, s'espera una situació més tranquil·la encara, amb domini del sol, algun nuvolet prim podrà aparèixer la tarda de dijous, però seran núvols poc importants i que no deixaran precipitacions, amb temperatures que pujaran una miqueta més.
Meti Polit us ha ofert el temps.
Meti Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Meti Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Meti Polit.
Recte final d'aquest infovespre. Tal dia com avui, el 20 de març de 1969, es van casar a Gibraltar John Lennon i Yoko Ono. Era la segona dona per Lennon i a ella li va dedicar la majoria de les seves cançons i treballs. Ella era una de les artistes vanguardistes més importants de la dècada dels 60. Molts són qui culpen a Yoko Ono de la desaparició dels Beatles, però també és cert que junts John Lennon i Yoko Ono van oferir moments gloriosos i memorables a la història. Amb Imagine acomiadem l'informatiu d'avui dimarts 20 de març. A partir de les 8, ja ho saben, notícies en xarxa, i demà a partir de les 10, la ciutat. Aquí, a Ràdio Calella Televisió. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Imagine no possessions.